Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Atenció avui que no us constipeu, que les temperatures baixaran. Que no us sorprenguin. Agafeu la jaqueta quan sortiu de casa.
Bon dia. Va expressar profunda disconformitat amb la sentència.
Després d'una jornada històrica viscuda arreu del país, avui és moment de reflexionar. Ahir la sentència, tot i ser esperada, va agafar per sorpresa a tothom. Només era un quart de 10 del matí quan els mitjans vam conèixer quina era la condemna. Una condemna que no varia gaire de la petició de penes de l'Advocacia General de l'Estat, també present al judici del procés. Però mentre a Madrid alguns es felicitaven pel resultat, com si es tractés d'un partit de futbol, aquí a Catalunya la gent es mobilitzava. La concentració de la diada de l'11 de setembre va ser de les menys multitudinàries en els darrers anys. És cert que van assistir milers de persones, però va costar. En canvi, ahir, un únic grup de Telegram, Tsunami Democràtic, va aconseguir organitzar milers de persones en un sol indret en només poques hores. L'aeroport del Prat va viure una jornada que molts no oblidarem mai. I ja no parlem dels turistes que van haver de caminar per l'autopista arrossegant la seva maleta fins a l'aeroport. Perquè, malgrat les circumstàncies i el motiu real del bloqueig de l'aeroport, també som catalans i l'humor no s'ha de perdre. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capità en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí amb Gerard Escaig.
El Baix Empordà es mobilitza massivament contra la sentència del Tribunal Suprem. A bona part dels municipis s'hi han fet concentracions de protesta. Torroella, indignació per la condemna a 12 anys de presó a Dolors Bassa i concentració encapçalada per l'alcalde Jordi Colomí. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Va expressar profunda disconformitat amb la sentència del judici dels presos polítics i va exigir-ne la seva llibertat immediata, a més de posar en valor la figura de la torroellenca Dolors Bassa.
Torroella de Montgrí, vila natal de la Dolors, està patint el seu empresonament i la seva sentència amb major grau de tristesa, dolor i indignació per la injustícia comesa a una persona que ha dedicat bona part de la seva vida professional i pública a defensar els valors de convivència i la cohesió social.
Al llarg de tot el dia d'ahir, a la Bisbal també es va viure un ampli rebuig de la sentència del Suprem contra els líders del procés català. En Manel Magrinyà ens ho explica. Bon dia, Manel.
Bon dia, Gerard. Com bé dius, a partir de que es va conèixer la sentència, a la Bisbal no van parar de succeir-se manifestacions espontànies a favor de la llibertat dels presos polítics catalans i en contra de la sentència dictada pel Tribunal Suprem.
Una sentència dura, injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem, condemnant-lo a ells i a elles, condemna els drets fonamentals de tots i tots nosaltres. És la seva venjança el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, el dia que recordarem sempre.
Palafrugell reclama la llibertat dels presos en una concentració a Plaça Nova. Avui es farà un ple especial. L'alcalde Josep Piferrer va ser molt clar.
Amb la causa general contra l'independentisme, l'Estat comet un nou error històric que provocarà un terratrèmol polític i social. Condemnen 11 persones perquè no poden condemnar a tot un poble.
8 i 4 minuts. També va haver-hi concentracions a Pals i a Palamós. Els dos ajuntaments van suspendre l'activitat política. De seguida connectem amb Ràdio Palamós, que va seguir tota la jornada. I va parlar el coordinador de l'ANC, Jordi Iglesias.
El que s'havia d'esperar era l'absolució, perquè no han fet res, no són culpables de res. És a dir, que si no hi era una absolució, era injust.
I a Calonge i Sant Antoni, què hi va passar? Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'acte va comptar amb la presència d'un centenar de persones i es va fer a les 5 de la tarda. Hi van participar regidors d'Esquerra, Avancem, Republicans, CUP i Junts per Calonge i Sant Antoni. També van anunciar que celebraran aquest dimecres un ple extraordinari per aprovar una moció de suport als presos.
8 i 5 minuts. A Begur, avui a 8:45 del vespre, hi haurà un ple extraordinari. Es farà un rebuig a la sentència. I a Platja d'Aro, ahir va haver-hi una concentració d'Esquerra i de Junts per Catalunya que han lamentat que l'alcalde Maurici Jiménez del Partit Socialista no hi fos. Més de 150 veïns de Santa Cristina d'Aro van participar ahir al vespre en una marxa lenta pel carrer principal del nucli urbà, el carrer Taulera, per manifestar també el seu rebuig a la sentència.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I de tot plegat en parlarem de seguida amb l'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés. Serà en una entrevista que va gravar ahir a la tarda el nostre company Dani Cortés. Però abans, el temps, perquè l'ambient de tardor s'imposarà avui. És així, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia, anem a parlar una mica de la previsió meteorològica d'avui, perquè avui sí que l'ambient de tardor es filtrarà als nostres cossos, i per combatre la fresca una jaqueta al matí serà una peça indispensable per sortir al carrer. No fos cas que després ens veiéssim immersos amb constipats impertinents i poc simpàtics. Ahir dilluns no semblava que la meteorologia canviaria tant, almenys el termòmetre. La calor encara va marcar la jornada i temperatures com 24,8 de màxima a Santa Cristina, 25,5 a Monells o 26,1 a la Bisbal van ser altre cop notícia per altes. I avui dimarts el mercuri s'ha de moderar i s'ha de posar a nivell del dia que som del calendari. Tranquil·lament podrem tenir màximes que amb prou feines passaran dels 20 graus. La davallada dels termòmetres serà d'entre 2 i 4 graus segons llocs. El canvi també vindrà acompanyat d'alguns ruixats dispersos que a la nostra comarca ens podran afectar entre la matinada i el matí d'avui dimarts. No serà una situació que afavoreixi gaire els pluviòmetres baix-empordanesos, però que, per altra banda, deixarà la inestabilitat com a factor a tenir en compte fins que s'acabi la jornada. No podrem descartar algun ruixat de tarda també com a combinació de l'aire fred que ens està creuant i que entrarà en disputa amb la calor emmagatzemada dels últims dies. Temps típic d'octubre, que mica en mica ens portarà cap a la normalització fresca i inestable de la tardor.
I la cançó del dia d'avui és Serem ocells d'oques grasses. I és que ahir va ser una de les peces més compartides arreu de les xarxes, principalment per músics, actors, actrius i gent del carrer, gent civil. La lletra de la cançó diu coses com no hi haurà gàbies per a tants ocells. 8 i 10 minuts, estem escoltant la cançó del dia, Serem ocells d'oques grasses. Una pausa i tornem al supermatí de Ràdio Capital.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí.
Mariano Vergés, advocat de Dolors Bassa, bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia. La pregunta que molta gent s'està fent ara mateix és, i ara què? Quins passos més es poden fer? Quin recorregut té aquesta sentència?
Bueno, los siguientes pasos son a nivel procesal plantear un incidente de nulidad contra esta resolución por vulneración de derechos fundamentales y tras esta resolución Tras la resolución de este incidente de nulidad, pues cabrá plantear recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución dejará vía libre la correspondiente demanda ante Estrasburgo. Esto por un lado a nivel procesal y después desde una perspectiva penitenciaria, pues habrá que trazar una línea de trabajo a nivel penitenciario.
Per tant, anem per parts. Els recursos, sí. El recurs al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem, el que no pot fer, si no tenim mal entès, és revisar els fets, no? O revisar el que ha dit correcte, el Tribunal Suprem correcte. Que va passar.
Así es, así es. O sea, esta resolució del Supremo, esta sentencia viene firme, es una sentencia firme y por tanto no se puede plantear un recurso respecto al factum de la sentencia, respecto a los hechos de la sentencia respecto a cuestiones de tipicidad. Solo se puede plantear un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales como paso previo para interponer el recurso de amparo también por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Pero como bien dice, no se puede solicitar vía recurso una revisión de los hechos y del encaje típico de estos hechos.
Per tant, a on es poden agafar vostès com a advocats a l'hora de recórrer a Europa? Què és el que pot fer o què és el que ha passat fins ara que pot fer que Europa revisi la sentència?
Bueno, una idea de esto ya se puede encontrar en las cuestiones previas que planteamos en el juicio oral, pero básicamente son vulneraciones de derechos fundamentales que ya dibujamos y ya expusimos en su momento con las cuestiones previas.
I el Tribunal Europeu pot dir o pot castigar o pot criticar que la vulneració dels drets de manifestació i d'expressió que ja molts diuen que s'estan expressant en aquesta sentència pel fet que es centra molt en les manifestacions del 20 de setembre i l'1 d'octubre?
Perdón, pero es que le he oído un poco cortado, no acabo de entender la pregunta.
La pregunta era si el Tribunal Europeu pot criticar o pot treure encara al Tribunal Suprem que s'hagi limitat massa el dret de manifestació en les manifestacions del 20 de setembre i l'1 d'octubre.
Claro, claro, sí, desde luego es un planteamiento que se hará, es decir, el planteamiento será que se ha criminalizado el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Y desde luego sobre esta cuestión que se incluirá en la demanda ante Estrasburgo tendrá que resolver el tribunal, claro.
¿Y hay antecedentes de casos como aquest?
Bueno, como casos como este hay pocos, sinceramente.
Per tant, no sé, vostè confia que aquesta via pugui donar èxit?
Bueno, yo ¿sabe qué pasa? Que yo prefiero centrarme ahora en lo que es, porque hasta llegar a la vía de Estrasburgo hay que superar muchos pasos previos. Entonces, yo ahora mismo tengo la cabeza y debo centrarme en lo que es algo inmediato, como es presentar este incidente de nulidad, trabajar en este incidente de nulidad, que tenemos un plazo breve, y para después interponer el recurso de amparo. Entonces, claro, pensar en la demanda de Estrasburgo y en la posible respuesta que pueda dar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la demanda, para mí se me hace complicado todavía, porque quiero centrarme en lo que es el trabajo inmediato, que es el que tengo que trabajar.
I però, en tot cas, això, a quants anys vista estem parlant? Quan es pot recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans i quan aquest...
Bueno, yo estimo por hacer una apreciación. Yo no soy muy dado a hacer pronósticos, porque además este es para muestra un botón. O sea, este procedimiento, este juicio ha roto muchos pronósticos. Entonces, no soy muy dado a hacer pronósticos, pero en cualquier caso, yo estimo que la resolución del incidente de nulidad llevará unos meses y preveo que la resolución del recurso de amparo que interpondríamos posteriormente entre 1 y 2 años. Yo creo que sería un tiempo razonable para que pudiera resolver el Tribunal Constitucional. Presentada la demanda en Europa, yo creo que aproximadamente unos 4 años estaríamos hablando de un tiempo de unos 6 años, que es lo que viene siendo más o menos habitual. Pero insisto, hacer un pronóstico en este sentido es muy complicado, porque me lo pregunta,
Anem per la via penitenciària, perquè aquí també hi ha molta confusió. És a dir, ara en quina situació està? Dolors Bassa se la pot qualificar de tercer grau de seguida ja?
Bueno, por poder sí que podría ser. Claro, por poder sí que podría ser, desde luego.
Per tant, hi ha possibilitat.
El único condicionante temporal que hay es para conceder beneficios ordinarios, beneficios penitenciarios, que debería cumplir una quarta parte de la condena.
Què vol dir això? Que
per molt que estigui... Però el tercer grau se puede conceder, desde luego.
Però, és a dir, un cop et donen el tercer grau, un pres pot fer vida durant el dia fora de la presó automàticament?
¿Cómo? Perdón.
Dic que si un cop diu que se li pot donar el tercer grau, això implica ja directament que Dolors Bassa podria sortir de la presó durant el dia i dormir a Puig de les Basses?
Bueno, la ley plantea esta posibilidad de conceder en estas circunstancias el tercer grado. Esto implicaría que efectivamente podría entrar en un régimen semiabierto. Hay otras posibilidades también, como lo que prevé el artículo 100.2 o lo que prevé 117, que son pues trabajos de voluntariado o por ejemplo pues trabajar fuera del centro penitenciario. Pero bueno, de todos modos, no nos hemos hecho todavía ningún esquema en este sentido y no tenemos tomado una decisión sobre qué camino tomaremos. Piense que de momento a mí me han notificado la sentencia esta mañana mientras iba en coche al centro penitenciario. Me he podido leer en diagonal el ejemplar que le habían entregado a Dolors en el centro y acabo de llegar a Barcelona ahora mismo. O sea, ni siquiera me he podido plantear, o sea, me he podido leer la sentencia. Entonces, ahora mismo lo inmediato es poder estudiar la sentencia con detenimiento para plantear el incidente por los motivos que consideremos y paralelamente trazar una estrategia a nivel penitenciario.
¿Cómo ha rebut la Dolors aquesta sentencia?
Bueno, pues la verdad es que Dolors no esperaba 12 años de prisión, ni mucho menos. Se ha quedado... Bueno, afectada, muy afectada, hasta el punto de que después de estar con ella paro 3 horas y me ha pedido que la dejara sola y se ha quedado sola. Estaba muy afectada, si no lo esperaba.
I vostè ho esperava?
Ni jo tampoco, eh? Ni jo tampoco.
Clar, a ella se la situa en un segon grau just per sota de d'Oriol Junqueras en el grup en què també van cometre malversació, per tant 12 anys de presó. Aquesta escala, imagino, se la imaginaven aquesta escala de...
No, para nada, absolutamente para nada. De hecho, nosotros en el juicio defendíamos incluso pues una participación más que una autoría. Y de hecho, a Duló se la mencionó muy pocas veces. De hecho, el trabajo de imputar ese delito a Duló a mí se me hacía complicado. Me refiero al delito de sedición, ya no digo el de rebelión. De hecho, en los hechos probados se comete un error, porque se está imputando los colegios a Duló y la decisión de retirar las funciones de los directores de los centros escolares a Duló, cosa que no es, bueno, que es notorio que no es cierto, pero es que además, respecto a la argumentación de la sedición, y por hablar solo de la sedición, también podríamos extrapolarlo a la malversación, aunque es verdad que la malversación entra un poco más en detalle, pero la argumentación de la sedición y solo teniendo en cuenta este análisis previo que he hecho, así preliminar, hombre, es una argumentación que se reduce a unas 10 páginas aproximadamente de una sentencia de 500 folios. Claro, y después la imputación de adulos de estos hechos, no sé si se reduce a 3 páginas. Claro, yo creo que es un dato objetivo que en realidad los argumentos son escasos. Cuando se hace esta valoración de la prueba, se ha vuelto a recurrir al contenido de los atestados. Da un poco la impresión de que la prueba practicada respecto a determinados elementos pues no haya sido tenida en cuenta. Y voy a poner solo dos ejemplos. Cuando, por ejemplo, habla de llamamientos por parte de Duló, hace referencia exclusivamente a un tuit en el que se habla de democracia. Cuando hace referencia a correos electrónicos, incluso en algunos casos ya no enviados por Duló, sino recibidos por Duló, en vez de hacer una valoración sobre el contenido literal de esos correos electrónicos que estaban y están al alcance del tribunal, resulta que se remite a la valoración hecha por la Guardia Civil, cuando ya en los interrogatorios correspondientes se puso de manifiesto que esta interpretación que hicieron los testigos, los guardias civiles, en el caso concreto, me refiero de Duló, no me meto en el de los demás, era una valoración que no se ajustaba ni siquiera a la literalidad. O sea, es que era una valoración difícil de encajar de acuerdo con la literalidad de estos correos electrónicos. Entonces, bueno, ha sido decepcionante.
I tot això, clar, tot això és el que vostès poden argumentar davant del Constitucional.
Bueno, frente al Constitucional alegaremos vulneración del principio de legalidad, vulneraremos vulneración del derecho de defensa, denunciaremos también la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, denunciaremos varias cosas, sí.
Claro, es que todas aquestes...
lo que no podemos hacer frente al Tribunal Constitucional es pedir que de nuevo haga una valoración de la prueba para ver si los hechos encajan en los tipos penales. Esto es lo que no se le puede pedir al Tribunal Constitucional. Por eso esta sentencia del Supremo es firme.
Clar, és el que genera molta incomprensió per moltíssima gent, és que totes aquestes irregularitats que vostè destacava s'acabin aquí, ja no tinguin més recorregut.
Bueno, es que claro, este es un debate muy amplio, claro, es verdad. Sí, sí.
Mariano Vergés, l'advocat de Duló Bassa, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Molta força i molts ànims de cara a les properes accions que duin a terme en la defensa de l'exconsellera, i que vagi molt bé.
Muchas gracias a ustedes.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cinc minuts per 8:45 del matí, la sentència de Manuel Marchena va condemnar Duló Bassa a 12 anys de presó per 2 delictes, sedició i malversació. El Tribunal Suprem creu que la seva implicació va ser decisiva perquè va garantir l'obertura dels centres cívics durant l'1 d'octubre del 2017. També creu que va assumir les competències dels directors dels centres per tal d'evitar riscos entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre. A més, Dolors Bassa va quedar-se amb les competències l'endemà. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya emeté una interlocutòria demanant que es tanquessin els col·legis el diumenge 1 d'octubre. La pena màxima dels presos polítics se l'emporta Oriol Junqueras. Se'l condemna a 13 anys de presó. Tant Jordi Turull com Raül Romeva com Bassa hauran de passar 12 anys entre reixes. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, ha estat condemnada per sedició a 11 anys i mig. Els altres consellers, Joaquim Forn i Josep Rull, també per sedició, han rebut una sentència de 10 anys i mig. Els dos Jordi, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, són condemnats a 9 anys de presó pel mateix delicte. Quan es va fer pública la sentència, Dolors Bassa va fer públic aquesta carta oberta.
Escric aquestes línies des de l'altra banda dels barrots i murs que em separen, però també des de l'altra banda de la revenja i l'odi, després d'un judici polític i amb vulneracions de drets. L'establishment judicial i polític de l'Estat espanyol ens ha condemnat. Ho fa perquè vol escarmentar i espantar totes les persones d'un moviment polític pacífic i democràtic. Ho fa perquè no ens pot condemnar a totes. I malgrat la tristesa que m'envaeix i no voler haver d'escriure aquesta carta, avui és més necessària que mai, perquè ara que l'autoritarisme, la repressió i la injustícia malden per envair-ho tot, cal reivindicar i demostrar amb més força que no se'n sortiran. Les nostres conviccions són fermes i determinades, com sempre. Certament el sentiment d'injustícia és immens. Tota la vida he lluitat per un país de drets i llibertats, i saber-los restringits d'aquesta manera em dol profundament. Són els nostres, els de les preses i presos polítics, els exiliats i les exiliades, i els de centenars de represaliats i represaliades. També penso en l'afectació de la censura de la llibertat d'expressió en el periodisme, o dels cantautors o representants de l'art, o dels drets i llibertats de manifestació, reunió, dissidència de moltes treballadores i treballadors de classes desafavorides, o fins i tot de les dones víctimes d'un sistema patriarcal que les menys té. Tot és la mateixa lluita. Ara més que mai ens cal compromís amb el camí que pot revertir-ne les causes, el d'una república catalana social, feminista i ecologista. Fa ja 2 anys que patim un empresonament injust, hostatges d'un estat demofòbic. S'han cregut un relat inventat que no concorda amb la realitat del que va passar. Jo no oblidaré mai ni un sol dels dies de llibertat que ens han pres de la quotidianitat. És veritat que a la presó he anat assumint l'estar sola. He après encara més de la perseverança i a gaudir dels records, dels pensaments i les reflexions per mantenir-me ferma i en dignitat. Conscientment no ho he volgut normalitzar. Llegint les milers i milers de cartes que m'heu fet arribar, he pres consciència que el camí que hem decidit emprendre col·lectivament per guanyar la nostra sobirania, segur que ple d'entrebancs, ja és irreversible. Ara que la sentència està ja dictada, començo a descomptar dies d'aquesta ignomínia. Sé que els qui sou a fora mantindreu l'esforç, la capacitat de treball i la valentia per fer possible l'objectiu. L'Estat ha de saber que sense abordar democràticament el conflicte polític amb Catalunya es mantindrà en el bloqueig. Encomaneu a tothom l'esperit i la força per avançar amb fermesa, decisió i no violència. Cap a la República Catalana, cap a la llibertat. Res serà en va i no tinc cap dubte que ho aconseguirem. Dolors Bassa, cel·la 25, Puig de les Basses.
Qui també va fer declaracions va ser Montse Bassa, germana de l'exconsellera Torroellenca. Bassa va explicar què diu la sentència sobre Dolors Bassa.
Hem agafat la sentència, l'hem començat a llegir, ha vingut l'advocat que ens ha ajudat i no hi ha res a fer amb aquesta gent. Fil per randa, tot el relat fals que s'havien inventat, tot l'escrit d'acusació, fil per randa, està a la sentència. Absolutament tot. Estàvem llegint misèries com és una de les causants de la mobilització del Vinessa perquè va fer un tuit
Mentre que Dolors Bassa també estava a la zona, Montse Bassa la va visitar i abans de visitar-la va rebre la notícia de la sentència a 9:15 del matí. Així és com la va rebre.
Doncs anava en cotxe i havia sentit les notícies que arribaria la sentència al migdia cap a les 12 i anava tranquil·la i me n'he assabentat per la ràdio. I ha sigut molt dur perquè estava conduint i de seguida hem parlat amb en Mariano i hem vingut cap aquí i com diu ell, és que el resum és una frase, 11 pàgines escrites, 2 anys de presó. És així de bèstia, és així, és una aberració.
D'altra banda, a Torroella de Montgrí, poble natal de Dolors Bassa, ahir es va expressar la seva disconformitat amb la sentència a través d'entre moltes altres coses un comunicat públic de rebuig a la sentència del procés. L'alcalde Jordi Colomí va llegir un comunicat fent especial record a Dolors Bassa. Oi que és així, Eugènia?
Sí, van expressar el seu suport amb la regidora i exconsellera i també amb la resta de presos polítics, però lògicament li van fer una menció especial. Escoltem-ho.
Torroella de Montgrí, vila natal de la Dolors, està patint el seu empresonament i la seva sentència amb major grau de tristesa, dolor i indignació per la injustícia comesa a una persona que ha dedicat bona part de la seva vida professional i pública a defensar els valors de convivència i la cohesió social.
I què més va dir Colomí?
A més d'això, va qualificar la sentència d'indigna i va reafirmar el seu compromís ferm a la defensa dels drets socials i de la determinació dels pobles, aclamant que la seva presó és la presó de tots i que el seu exili també és l'exili de tots, dient que aquest judici en cap cas ha servit per arribar al fons de la qüestió.
En tot aquest procés, l'única violència ha estat l'exercida per l'Estat contra els ciutadans que van anar a votar l'1 d'octubre del 2017. La condemna és una reacció a la victòria en termes de mobilització i d'exercici democràtic que va representar l'1 d'octubre. També podem pensar que la decisió estava presa i que el judici només ha servit per introduir-hi matisos, per dotar-la de formalisme, perquè en cap cas, però en cap cas per arribar al fons de la qüestió.
Després va llegir una carta de Dolors Bassa en la que deia que l'Estat espanyol fa aquesta condemna per escarmentar i espantar totes les persones d'un moviment polític pacífic i democràtic i que les seves conviccions segueixen tan fermes i determinades com sempre, malgrat el sentiment d'injustícia immens. Bassa també va demanar en aquesta carta que s'encomanés a tothom l'esperit i la força per avançar amb fermesa, decisió i no violència cap al camí d'una república catalana social, feminista i ecologista.
Gràcies, Eugènia Güell. I el d'ahir va ser també un dia molt llarg també a la Bisbal, ja que des de primera hora del matí van començar a arribar informacions sobre la sentència i poc després el text complet. No es van aturar les mostres de rebuig fins al vespre. En Manel Magrinyà ens n'ha preparat un ampli resum.
Les primeres reaccions es van fer notar a 11:15 del matí, quan des de l'institut, que està situat molt a prop dels jutjats, ja sorgien xiulets i escridassades. A partir d'aquí, el jovent va ser el primer que es va mobilitzar i, tot seguit, els estudiants de totes les escoles de la Bisbal es van llançar tot seguit al carrer i van començar els primers talls a la carretera principal.
Això és el que va passar a primera hora, però què va seguir passant després, Manel?
Doncs a mig matí l'Ajuntament suspenia activitats en protesta per la sentència. Una mica més tard, els mestres de les escoles públiques de la Bisbal van començar a celebrar assemblees informatives als seus centres i de la localitat navarresa d'Altsasu arribaven testimonis de solidaritat i les fotografies de les manifestacions amb estelades i corrinyes en favor de la llibertat dels presos, els seus i els nostres.
I per la nit també hi va haver-hi un acte amb força afluència pública, és així?
Efectivament, a les 8 de la nit hi va haver una concentració multitudinària a la plaça del Castell, davant de l'Ajuntament, i tot i que plovia a gots i barrals, l'espai estava ple a vessar. Hi va haver diferents parlaments, i en primer lloc es va informar dels actes unitaris pels propers dies. Així, avui mateix, a les 8 de la nit, s'ha convocat una seguda davant de la subdelegació del govern a Girona, amb espelmes. Dimecres comencen les marxes per la llibertat, que confluiran divendres a Barcelona. Divendres, coincidint amb l'arribada de les marxes a Barcelona, hi ha prevista una gran manifestació que es pretén repetir diumenge.
I has comentat que es van llegir manifestos a la Bisbal. Què van dir?
Efectivament, es va llegir un manifest consensuat entre l'ANC i Òmnium Cultural, que es feia públic a tot Catalunya.
Una sentència dura, injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem, condemnant-lo a ells i a elles, condemna els drets fonamentals de tots i tots nosaltres. És la seva venjança el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, el dia que recordarem sempre.
Hem de dir ben alt i ben fort que no tenim por, que continuarem sortint al carrer, exigint la llibertat de tots els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. Fan d'aquells que ens volen violents, serenor i tranquil·litat. No caurem en provocacions. Seguirem fins a la plena llibertat.
I a continuació, l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, va anunciar la moció que es presentarà avui al ple extraordinari de la ciutat.
I després, a 8:15, fem un ple extraordinari que convocarem oficialment demà al matí per aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació que ens ha fet arribar l'Associació de Municipis per la Independència, convidant-vos demà a venir al ple a 8:15 del vespre, els que pugueu venir o els que no aneu a les marxes.
I en el transcurs de l'acte hi va haver-hi la interpretació de l'Estaca i els Segadors per part del cantant bisbalenc Carles San José.
I ara connectem amb Ràdio Palamós perquè ens expliquin com va viure el municipi la resposta a la sentència, Carlos Ribas.
Tot i que previsible, la duresa de les penes dictades pel Tribunal Suprem contra els polítics i activistes independentistes catalans ha causat impacte en la societat palamosina davant l'Ajuntament palamosí. Jordi Iglesias, el coordinador de l'ANC de Palamós.
Condemnem aquesta sentència i la rebutgem perquè és absolutament injusta i és una represàlia i no hi ha dret, no hi ha cap dret. Estem enfadats, molt, molt. El que s'havia d'esperar era l'absolució, perquè no han fet res, no són culpables de res. És a dir, que si no hi era una absolució era injust, però tot i dintre la injustícia, la quantitat d'anys que han posat de pena, això és que no té paraules.
La resposta institucional de l'Ajuntament de Palamós a la sentència del Suprem no s'ha fet esperar. Els càrrecs electes del govern municipal han aturat la seva activitat política. El ple ordinari del mes d'octubre, previst per a demà, se suspendrà amb pràcticament tota seguretat, ja que la majoria de regidors no hi assistiran. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
En principi, demà a 8:00 PM, els regidors de diversos grups no ens presentarem en el ple ordinari del mes d'octubre, amb la qual cosa doncs, creiem que no hi haurà un quòrum suficient perquè es pugui tirar endavant. I més enllà d'això, doncs, això, en la idea és que de cares al dimecres al vespre doncs, poder convocar un ple extraordinari doncs, per poder debatre i discutir doncs, una moció que se'ns ha enviat des de l'Associació Catalana de Municipis i des de l'Associació de Municipis de la Independència, on es condemna clarament doncs, aquesta sentència que ha dictat doncs, el Tribunal Suprem Espanyol.
Us estem explicant les diferents mobilitzacions que ahir es van efectuar com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem. Una d'aquestes es va fer a Calonge i Sant Antoni a 5:00 PM. Ens en porta la crònica en Pedro Ruiz.
Al voltant d'un centenar de persones es van agrupar a la plaça de davant de l'Ajuntament. Allà l'alcaldessa accidental, Elisenda Pérez, va llegir un manifest on condemnava la sentència, que va qualificar d'injusta i indigna. La lectura del manifest la van acompanyar els regidors de l'equip de govern, és a dir, d'Esquerra, Avancem i Republicans, i també de la CUP i Junts per Calonge i Sant Antoni. Entre els crits que es van escoltar era freqüent el llibertat presos polítics i visca Catalunya lliure. Després, a 6:45, es va partir de la bola del fòrum cap a la manifestació de Girona. Van fer una marxa lenta que va causar retencions a la C31.
I també es va anunciar, per cert, un ple extraordinari per aquest dimecres.
Doncs efectivament així és. Elisenda Pérez va anunciar que els grups independentistes del ple, és a dir, Esquerra, Avancem, Republicans, la CUP i Junts per Calonge, han registrat una moció que serà l'únic punt del dia d'aquest ple extraordinari de dimecres. La moció rebutja la sentència en el seu contingut i mostra suport als presos. Es contempla també anunciar possiblement accions a fer a nivell municipal. De fet, després del ple, instaven els ciutadans que van anar a la concentració a fer una marxa pel poble, doncs després del ple.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qualifica la sentència de venjança i considera que Sianasca ha carnissat. President d'Esquerra, des de la presó, assegura que la decisió judicial és un càstig per a tots els que viuen a Catalunya. El Valegil.
Que te'n podies esperar. Això no és justícia, és venjança. Tothom ho sabia, tots ho sabíem, que no teníem un judici just. Ho ha vist tothom. Si han acarnissat, ni tova ni dura, qualsevol sentència que no fos absolutòria, sabien que seria injusta. I més després de 2 anys de presó preventiva. Home, estic emprenyat, clarament indignat, però això no farà pas que deixem de ser independentistes ni que abandonem els valors republicans, al contrari, avui tenim més motius, jo el primer per ser republicà i per ser independentista, per voler la independència de Catalunya, per seguir defensant la justícia, la llibertat, el progrés.
En una trucada telefònica des de la presó de Lledoners, el líder republicà ha assegurat que la sentència no és justícia, sinó un càstig per a tots els que viuen a Catalunya. I s'ha mostrat emprenyat i indignat. Ha afegit, però, que això no li farà perdre les seves conviccions, sinó que aquest dilluns té més motius per ser republicà i independentista. Junqueras ha afirmat que ni pot ni vol viure en un estat que els vol robar la dignitat, els drets i que els pren la llibertat.
El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, demana respondre a la sentència de l'1 d'octubre des de la reincidència i diu que la presó no és cap derrota. Cuixart reclama a la ciutadania fer un tsunami de dignitat, amb serenor, lluita no violenta i unitat.
I des de la presó assumim plenament les conseqüències dels nostres actes, que no vol dir que s'accepti cap tipus de culpabilitat, sinó tot el contrari. La resposta a la sentència només pot ser la reincidència. I recordem que és molt important que tot això només té sentit si ho fem junts, i sobretot si no ens deixem mai ningú pel camí.
També ha conclòs que des de la presó assumeixen les conseqüències dels seus actes. Finalment, s'ha mostrat convençut que els catalans no s'enfrontaran amb la resta de pobles de l'Estat i ha demanat vèncer la por. Per acabar, ha enviat un missatge d'esperança, democràcia, amnistia i autodeterminació. Ho tornarem a fer, ha conclòs.
El president de la Generalitat, Quim Torra, demana comparèixer al Parlament i reclama una reunió a Pedro Sánchez i al rei Felip VI per tractar la greu crisi oberta, tal com qualifica Torra, que qualifica la sentència d'injusta i antidemocràtica en una declaració des de Palau.
Que el govern i jo mateix com el seu president rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme. Avui, més que mai, som al costat de les seves famílies, perquè avui, més que mai, ens sentim fraternalment solidaris amb els condemnats pel Tribunal Suprem.
El cap del govern, que ja ha parlat amb el president del Parlament, Roger Torrent, per comparèixer a la cambra en els propers dies, també ha anunciat una reunió extraordinària del Consell Executiu per aquest matí. Seguint les declaracions de Torra, Roger Torrent situa la sentència també en contra la societat catalana i les institucions i crida a avançar cap a una resolució. El president del Parlament avisa que per més gent que posin a la presó, mai es renunciarà a decidir el futur.
Aquesta no és una sentència contra 12 homes i dones. És una sentència contra la societat catalana, contra les seves institucions i contra els seus legítims representants. Condemnant-los a elles i a ells, ens estan condemnant a tots i totes. Però per més gent que posin a la presó, per més dura que sigui la repressió, els catalans i les catalanes no renunciarem mai a decidir democràticament el nostre futur, perquè hi tenim tot el dret.
L'expresident Carles Puigdemont crida a mobilitzar-se sense defallir i sense por. L'expresident lamenta que la Unió Europea calli davant la situació a Catalunya i l'acusa de ballar el so de l'Estat espanyol.
Ajuntem-nos, prenguem la iniciativa i mantinguem-nos ferms. Ara que ja sabem que l'Estat ni dialoga ni fa justícia, tornem a demostrar al món que hi ha una via catalana que reforça tot allò que és amenaçat per l'autoritarisme. Avui més que mai i per sempre, visca Catalunya i visca la República Catalana.
Després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes per l'1 d'octubre i acompanyat per la delegada del govern davant de la Unió Europea, Meritxell Serret, i pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, Puigdemont ha titllat d'injustes i inhumanes les condemnes i ha defensat que posar urnes no serà mai cap acte delictiu. A més, l'expresident ha carregat contra una Unió Europea que calla davant la situació política a Catalunya i l'ha acusat de ballar el so de l'Estat.
El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, tanca la porta a possibles indults i afirma que l'acatament de la sentència significa el seu compliment íntegre. Sánchez aposta per obrir una nova etapa basada en el diàleg i la llei després d'un procés judicial exemplar.
Una vez dictada y publicada la sentencia, se abre una etapa nueva. En los próximos días, el Gobierno de España, que cuenta, y quiero además recordarlo, con todas las atribuciones que la legalidad le corresponde, se mantendrá atento y garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad democrática. Lo haremos, como siempre hemos dicho, con firmeza democrática, con proporcionalidad y desde la unidad.
El president espanyol en funcions ha destacat que un cop emès a la sentència cal fer efectiu el seu íntegre compliment. Ha assegurat que Espanya és una democràcia i que com a tal ningú és jutjat per les seves idees o per defensar un projecte polític, sinó per delictes recollits a l'ordenament jurídic. Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que doni una resposta contundent a qualsevol crida a la desobediència, la insurrecció o la reincidència en resposta a la sentència de l'1 d'octubre. En roda de premsa al Congrés, Casado ha instat a Sánchez a comprometre's a no indultar els condemnats independentistes, a renegar de la declaració de Pedralbes i a trencar els acords municipals del PSC amb les forces independentistes.
Lo que hoy se ha condenado son conductas que violaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes y que afectaron a la convivencia, la prosperidad y la concordia de Cataluña. Por eso, hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el gobierno de la nación en funciones.
Per últim, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que amb la sentència han guanyat els bons els demòcrates.
Les quiero decir que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia, y que hoy han sido condenados aquellos que han intentado quitarnos nuestro pasaporte, quitarnos nuestra nacionalidad a muchos catalanes, romper familias, romper la convivencia, poner en grave situación a la economía catalana, hacer que se vayan más de 5.000 empresas de Cataluña. A todos esos que nos han hecho sufrir, hoy no les queremos ni nos queremos vengar. Hoy simplemente les decimos, esto es justicia.
En roda de premsa al Congrés ha afirmat que els demòcrates no volien venjança, però que tampoc volen privilegis per als condemnats i que vigilaran que així sigui. D'altra banda, ha demanat al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que convoqui una reunió urgent d'Estat per analitzar què fer a Catalunya davant les mobilitzacions convocades després de la sentència.
D'altra banda, a Barcelona, a dos indrets de la ciutat, van haver-hi càrregues policials entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra els concentrats. La primera d'elles a l'aeroport del Prat. Allà un grup de manifestants va llançar objectes al cordó policial utilitzant extintors, senyals de trànsit i palets per poder sobrepassar el cordó. Diverses persones van resultar ferides i hi ha molts desperfectes a la zona de l'aparcament. Els Mossos d'Esquadra van arribar a disparar diverses bales de foam per fer retrocedir els manifestants. I també les altres càrregues policials que van haver-hi a Barcelona van ser davant de la prefectura de Via Laietana. Els manifestants es van concentrar davant de l'edifici i alguns d'ells van llançar objectes com llaunes cap als agents. Finalment, els agents van actuar amb l'objectiu de dispersar els manifestants. I ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió d'en Pere Carreras, avui un dimarts, dia 15 d'octubre.
Estic content de veure que les coses estan canviant, a bé, en el tema de la consciència ambiental. En aquesta mateixa emissora hem parlat, diferents comentaristes, amb tota la nostra modèstia, del problema creixent que suposa fer malbé l'entorn i destrossar el medi ambient. Recordo que fa un any parlava jo, també modestament, de l'angúnia que em va provocar veure una platja paradisíaca d'un país asiàtic que hauria de ser d'una aigua turquesa i de colors de postal i que, en canvi, era un niu de rates, merda i plàstics. Sobretot plàstics. El pitjor és que aquella brutícia d'aquella platja es multiplicava i s'augmentava exponencialment en les platges i racons del poble del costat, també de la regió del costat i del país del costat. I a mesura que et movies, la situació era pitjor. Platges contaminades, brutes, fastigoses, ep, tot això al primer món. El plàstic i jo no som amics. De fet, li he declarat la guerra, encara que de moment en guanya. Però temps al temps. Deia al principi d'aquesta intervenció que estic content i també optimista, perquè aquesta batalla, que comença pel plàstic però acabarà sent més àmplia, està guanyant terreny entre els joves. Els joves s'ho estan agafant a pit. Ja sé que molts els critiquen, tot dient que formen part d'un producte de màrqueting, que en realitat els joves prediquen un món verd mentre al mateix temps són consumistes acèrrims d'aquest plàstic. Jo no sé si els critiquen perquè saben que tenen raó o si els critiquen simplement perquè els fot que siguin joves, per pura enveja. Però estic content, com deia, perquè la joventut ja es fa seu el problema, menys mal, i no està per sermons, sinó per accions. Ja no s'hi valen les paraules, sinó que munten brigades verdes. Per aquest motiu estem veient, setmana sí, setmana també, accions de recollida d'escombraries, plàstics, ampolles o residus en indrets verds de poblacions que ens envolten. Cada dia hi ha més neteges promogudes per entitats que ens ensenyen, al cap d'una estona de neteja, com pot estar de marrano un fons marí, on les llises i els pops han conviscut mesos enmig d'un carnaval de compreses, motors de rentadora o tovalloletes. Capítol a part, això de les tovalloletes, gairebé un delicte. O com surten restes de pla dur, llaunes i neveres amagades dins dels nostres boscos, abans llocs d'esbargiment, avui corrals de la Patxeca. Jo he participat en alguna d'aquestes accions i és veritat que et quedes amb una sensació molt rara. Content, perquè has tret molta brutícia, potser més del que t'esperaves, que no hauria d'estar allà. Que si és el sac, ja no anirà al mar, a la riera, a l'estany o al camp. Però al mateix temps et quedes amb una cara de gilipolles de veure què costa tant i tant d'arreglar. Per això m'alegra que cada dia surtin brigades verdes amb aquest esperit inquiet i que proposin acció. I això, que la joventut ho lideri, és per mi un motiu de gran alegria.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
5 minuts per les 9 del matí i ara, com cada dimarts, és moment de saludar en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Què tal? Bon dia, Gerard.
Doncs així, ràpidament, per aquests últims minuts que ens queden, hem sabut que Facebook pagarà 40 milions d'euros als anunciants per haver donat dades errònies d'abast de vídeos de publicitat. Què ha passat exactament?
Sí, sí, el cas és que Facebook no se'n surt i des de l'any 2016 està immers en una espècie de crisi constant d'imatge, de credibilitat, per part ja no només d'una part dels seus usuaris, una part només, petita de moment, això sí, perquè té molts milions que encara hi confien, però sí que el que és més preocupant, potser almenys a curt termini, és que alguns anunciants han deixat de perdre... han deixat de tenir confiança, millor dit, en la seva plataforma de publicitat, en els vídeos concretament, perquè ara s'ha sabut doncs, això, no? Que Facebook haurà de pagar 40 milions de dòlars a determinats anunciants sobre els quals no va donar dades, diguem-ho així, i de manera fina i protocolària o diplomàtica, millor dit, no va donar dades fiables, no? De la visualització dels vídeos. Això va passar entre el 2016 i el 2018, i va ser l'any passat quan va admetre a Facebook que els vídeos no eren tan populars entre la seva audiència com les mètriques deien. I va passar concretament, perdó, va passar entre el 2015 i el 2016, però no va ser fins al 2018 quan es va reconèixer, no? Les xifres, alguns mitjans aporten que s'inflaven, i que evidentment això doncs no va agradar als anunciants, que van pagar molta pasta, no, molts diners per als vídeos. No parlem de la resta d'anuncis, parlem només de vídeos de publicitat en els que els anunciants poden inserir anuncis directament de la seva marca, eh? Per tant, doncs clar, aquí quan tu et diuen que tu tens determinada audiència, et prometen que tens determinada audiència i al final resulta que es demostra que no és així, com més a més més o menys fàcil de mostrar en el sector online, no? Doncs clar, passen coses com aquesta, que després has de tornar diners amb la seva crisi de credibilitat.
Facebook, digues.
No, Facebook, a més, el que va fer és posar... Clar, ho va atribuir a un error tècnic, com sol passar sempre són tots errors tècnics, i el 2016 va canviar el seu algoritme, que és el programa informàtic, per dir-ho així, que ordena la visualització de continguts, o decideix, millor dit, com es mostren els continguts, i per tant els sistemes de medició també van canviar, amb la qual cosa, teòricament, ara són més ajustats a la realitat.
I ara, així ràpid, també m'has explicat que hem d'anar amb compte amb canviar el nom d'un grup de WhatsApp. Per què?
Sí, doncs el cas és que es veu que alguns mitjans estan reportant brometes d'alguns usuaris de grups de WhatsApp que estan canviant el nom d'un grup al que pertanyen, no? Uh-huh. De manera que estan posant noms prohibits com i relacionats amb delictes sexuals, per exemple, no? Què passa? Que des de ja fa un temps els xats de WhatsApp estan encriptats, per tant l'empresa no pot tenir accés al contingut per veure si s'està fent servir la seva plataforma per alguna cosa il·legal, però el que sí que pot veure és l'estat, la foto o el nom del grup, no? Llavors, el que han començat a reportar alguns mitjans a nivell internacional i també ha començat a passar a l'estat espanyol és que hi ha alguns graciosos, per dir-ho així, que pertanyen a un grup i li canvien el nom per, no sé, terrorisme o jo que sé, i WhatsApp el que fa automàticament és eliminar o suspendre com a mínim els comptes de tots els usuaris del grup. Una qual cosa
doncs,
que hi ha molta gent afectada.
Hi ha un problema aquí, però us seguirem parlant la setmana que ve. Gràcies, Josep Lluís, i
perfecte.
Fins dimarts que ve.
Que vagi bé, adéu.
I ara, abans de marxar i amb el Matí Capital, fem un repàs al temps.
La davallada dels termòmetres serà d'entre 2 i 4 graus segons llocs. El canvi també vindrà acompanyat d'alguns ruixats dispersos que a la nostra comarca ens podran afectar entre la matinada i el matí d'avui dimarts. No podrem descartar algun ruixat de tarda també com a combinació de l'aire fred que ens està creuant i que entrarà en disputa amb la calor emmagatzemada dels últims dies.
Gràcies a tot l'equip que ha fet possible el Supermatí de Ràdio Capital i també a tots els espectadors, els oients que ens heu seguit avui. Demà tornem a les 9, a les 8 del matí i a les 9 en Marc Clapés amb en Matí Capital. Fins demà i que tingueu un molt bon dimarts.
Supermatí amb Gerard Escaig.